Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dilluns 22 de setembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dilluns, dia en el que donem un cop d'ull al que ha estat notícia a casa nostra aquest cap de setmana. De fet, aquest diumenge a la tarda hi va haver-hi pluja important a casa nostra amb diferents afectacions que repassarem immediatament, i també us parlarem d'altres qüestions. Aquest cap de setmana ha estat notícia el naixement de l'Ateneu Popular, que arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Ahir van presentar-se en societat i nosaltres us donarem tots els detalls d'aquesta informació. Sens dubte, un cap de setmana on aquest diumenge a la tarda hi ha hagut força aigua. També afectacions. L'aiguat que ha caigut a la nostra ciutat aquest diumenge a la tarda ha deixat diversos carrers tallats per inundacions, segons ha informat l'Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil i l'ADF, que han estat treballant per resoldre les incidències. L'estació meteorològica, que el Servei Meteorològic de Catalunya té al CAR, ha registrat una acumulació d'aigua registrada de 30 mil·límetres, però ha estat pluja important, també amb tempesta i tronades. Tot això és el que explicarem en els propers minuts en aquest Infomatí, que ara mateix comença.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs, com dèiem, hem de començar parlant del que és aquesta notícia aquest cap de setmana. I déu-n'hi-do, la pluja de diumenge tarda ha estat protagonista, però encara més protagonisme per d'altres qüestions que s'han produït a casa nostra. Anem a pams i començarem parlant d'aquest diumenge al matí, on a la Floresta hi ha hagut diferents qüestions. La primera i la més important, doncs, que hi ha hagut presentació en societat. I en aquest cas, doncs, hem de parlar de l'Ateneu de la Floresta. S'ha presentat, ha quedat ben clar quines són les seves inquietuds i, evidentment, també què volen fer. L'endemà de la celebració del centenari de la inauguració de l'estació de la Floresta, un grup d'habitants d'aquest districte de Sant Cugat van alçar la veu contra l'oblit històric, el qual consideren que està sotmès al barri. Va ser la primera acció de l'Ateneu Popular de la Floresta, una entitat que tot just comença a caminar i que s'ha presentat, com dèiem, aquest diumenge en una trobada que ha omplert l'AUREF. L'habitatge, l'accés a l'atenció primària i la mobilitat són alguns dels punts destacats, i és que en aquest nou grup posa el focus en aquests aspectes. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús de poc menys de 3.000 habitants, que és un símbol de les alternatives socials i econòmiques als models capitalistes convencionals. El naixement de l'Ateneu Popular arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Mai aconsegueix una transformació social perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè això no passi, ha explicat a Cugat Mèdia la membre del nou col·lectiu, Xènia Amorós, que considera que cal anar molt més enllà. I també hem tingut protagonisme en aquest acte, com dèiem, de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús. I després també, doncs, hem pogut copsar d'altres opinions. Les aspiracions del veïnat es van quedar sense encaix a la darrera revisió del reglament de Consells de Barri. Evidentment, hi ha una decepció, però és el motor que ara estigui passant això, ha apuntat la membre de l'Ateneu Popular, Sílvia Llombar. Diu, no defallim, i si diem que ho volem i ho perseguirem. Així ho ha explicat en aquesta interpretació d'aquesta presentació de l'acte. I nosaltres el que hem de fer és parlar-vos de Marinaleda, que és un municipi de la província de Sevilla, té ara mateix doncs 2.700 habitants, que sovint es veu com un exemple que és possible establir alternatives socials i econòmiques al model capitalista convencional. I en aquest cas, doncs, ha quedat ben clar en la veu del seu alcalde, que s'ha desplaçat fins a la Floresta per intentar, doncs, conèixer de primera mà, és el Sergio Gómez, com es pot arribar a ser un exemple més clar i més viu per la Floresta. Doncs aquest era un dels punts destacats del cap de setmana, un acte que, sens dubte, hem seguit fil parlant de Cugat Mèdia, però també us volem parlar d'altres qüestions, per exemple, i sense anar més lluny, d'un aniversari, 15 anys dels Centres Culturals de Sant Cugat. Coincidint amb aquest 15 aniversari, aquest setembre comença una nova temporada als centres amb una oferta de més de 400 cursos i tallers i amb una marca renovada. Es treballa en la renovació de la web per fer-la més accessible i directa i, en paral·lel, s'ha obert un nou compte a Instagram des d'on seguir tota l'actualitat. I per acabar amb notícies d'aquest tipus, de la plana cultural, passem a la de salut, perquè es posa en marxa avui la campanya de vacunació de tardor, que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany, el departament ha adquirit 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal, amb una inversió de 14 milions d'euros, i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius recomanats. La campanya es desenvolupa en dues fases. La primera comença avui i s'allarga unes 3 setmanes. Està adreçada a persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos i personal sanitari, així com aquells que reben atenció domiciliària. La segona començarà el 13 d'octubre i inclourà la resta de col·lectius prioritaris, així com persones majors de 160 anys, menors en condicions de risc, docents i personal de serveis essencials. I arribats a aquest punt, anem a donar un cop d'ull a la informació esportiva. Una informació esportiva que malauradament volíem dir ve marcada per un parell de derrotes. I aquests dos conjunts han començat la Lliga aquest cap de setmana i ho han fet a casa tots dos. Parlem de futbol del Sanco masculí, que aquest dissabte va caure per 0-2 davant del Sant Boià, un equip al visitant que va estar ple d'efectivitat de cara a porteria. I també ha perdut en l'estrena històrica a tercera federació del Sanco femení. 0-1 davant la Fontsanta, un partit marcat per la falta de punteria del conjunt sancoatenc. I una altra desfeta, derrota del rugby sancoat a la final de la Supercopa Iberdrola. Ho va fer a Madrid i va caure per 58-7. I aquest cap de setmana, doncs, tindrem ja equips que es reincorporen a la competició i d'altres que encara esperen, com és el cas del Patiuc i Club Sant Cugat femení masculí i del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Pendents, com sempre, de l'actualitat esportiva i també de la resta d'informació de casa nostra. Us ha parlat Joan Garcia i els serveis informatius de Cugat Mèdia. Ens podeu seguir també a les xarxes socials i, evidentment, als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Res més per la nostra banda, que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan Garcia. L'endemà de la celebració del centenari de la inauguració de l'estació de la Floresta, un grup d'habitants d'aquest districte de Sant Cugat van alçar la veu contra l'oblit històric, el qual consideren que està sotmès al barri. Va ser la primera acció de l'Ateneu Popular de la Floresta, una entitat que tot just comença a caminar i que s'ha presentat aquest diumenge en una trobada que ha omplert l'Auref. L'habitatge, l'accés a l'atenció primària i la mobilitat són alguns dels àmbits en els quals aquest nou grup posa el focus. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús de poc menys de 3.000 habitants, que és un símbol de les alternatives socials i econòmiques als models capitalistes convencionals. El naixement de l'Ateneu Popular arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Segons diu Xènia Amorós, mai aconsegueixen una transformació radical perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè això no passi. La gran majoria de forces polítiques amb representació al ple havien expressat que veien amb bons ulls dotar de competències l'EMD. De fet, des del govern municipal s'havia treballat per ampliar les atribucions del Consell de Barri. Finalment, però, les aspiracions del veïnat es van quedar sense encaix a la darrera revisió del reglament de Consells de Barri. I per què no un Ateneu i no una associació veïnal? Ho deia, en aquest cas, Mireia Llombart, una de les veus autoritzades d'aquest Ateneu. Recordem que Marinaleda és un municipi de la província de Sevilla d'uns 2.700 habitants que sovint es veu com a exemple que és possible establir alternatives socials i econòmiques al model capitalista convencional. I encara tenim alguna altra notícia que hem d'explicar. En aquest cas, la campanya de vacunes que s'inicia aquest dilluns. El Departament de Salut posa en marxa aquesta campanya de vacunació de tardor que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany, el Departament ha adquirit 1,6 milions d'euros de dosis de vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d'euros i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius més recomanats. I un apunt esportiu, en aquest cas Jael Bestové, ha finalitzat cinquena del món, l'atleta santcoatenca amb la selecció espanyola a la final de 4x200 metres de relleus llisos que s'ha disputat a Tòquio. Una atleta, recordem, olímpica, ja fa dos cites consecutives que participa als Jocs Olímpics. Fins aquí aquest Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel
i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dilluns 22 de setembre comença l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dilluns, dia en el que donem un cop d'ull al que ha estat notícia a casa nostra aquest cap de setmana. De fet, aquest diumenge a la tarda hi va haver-hi pluja important a casa nostra amb diferents afectacions que repassarem immediatament. I també us parlarem d'altres qüestions. Aquest cap de setmana ha estat notícia el naixement de l'Ateneu Popular que arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. ahir van presentar-se en societat i nosaltres donarem tots els detalls d'aquesta informació. Sens dubte, un cap de setmana on aquest diumenge a la tarda hi ha hagut força aigua. També afectacions. L'aiguat que ha caigut a la nostra ciutat aquest diumenge a la tarda ha deixat diversos carrers tallats per inundacions, segons ha informat l'Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil i l'ADF, que han estat treballant per resoldre les incidències. L'estació meteorològica, que el Servei Meteorològic de Catalunya té al CAR, ha registrat una acumulació d'aigua registrada de 30 mil·límetres, però ha estat pluja important, també amb tempesta i tronades. Tot això és el que explicarem en els propers minuts en aquest Info Matí, que ara mateix comença.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs, com dèiem, hem de començar parlant del que aquesta notícia aquest cap de setmana. I déu-n'hi-do, la pluja de diumenge tarda ha estat protagonista, però encara més protagonisme per d'altres qüestions que s'han produït a casa nostra. Anem a PAMS i començarem parlant d'aquest diumenge al matí, on a la Floresta hi ha hagut diferents qüestions. La primera i la més important, doncs, que hi ha hagut presentació en societat. I en aquest cas, doncs, hem de parlar de l'Ateneu de la Floresta. S'ha presentat, ha quedat ben clar quines són les seves inquietuds i, evidentment, també què volen fer. L'endemà de la celebració del centenari de la inauguració de l'estació de la Floresta, un grup d'habitants d'aquest districte de Sant Cugat van alçar la veu contra l'oblit històric, el qual consideren que està sotmès al barri. Va ser la primera acció de l'Ateneu Popular de la Floresta, una entitat que tot just comença a caminar i que s'ha presentat, com dèiem, aquest diumenge en una trobada que ha omplert l'Auref. L'habitatge, l'accés a l'atenció primària i la mobilitat són alguns dels punts destacats, i és que en aquest nou grup posa el focus en aquests aspectes. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús de poc menys de 3.000 habitants, que és un símbol de les alternatives socials i econòmiques als models capitalistes convencionals. El naixement de l'Ateneu Popular arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Mai aconsegueix una transformació social perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè això no passi. Ha explicat a Cugat Mèdia la membre del nou col·lectiu, Xènia Amorós, que considera que cal anar molt més enllà. I també hem tingut protagonisme en aquest acte, com dèiem, de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús. I després també, doncs, hem pogut copsar d'altres opinions. Les aspiracions del veïnat es van quedar sense encaix a la darrera revisió del reglament de consells de barri. Evidentment, hi ha una decepció, però és el motor que ara estigui passant això, ha apuntat la membre de l'Ateneu Popular, Sílvia Llombar. Diu, no defallim, i si diem que ho volem i ho perseguirem. Així ho ha explicat en aquesta interpretació d'aquesta presentació de l'acte. I nosaltres el que hem de fer és parlar-vos de Marinaleda, que és un municipi de la província de Sevilla, té ara mateix doncs 2.700 habitants, que sovint es veu com un exemple que és possible establir alternatives socials i econòmiques al model capitalista convencional. I en aquest cas, doncs, ha quedat ben clar en la veu del seu alcalde, que s'ha desplaçat fins a la Floresta per intentar, doncs, conèixer de primera mà, és el Sergio Gómez, com es pot arribar a ser un exemple més clar i més viu per la Floresta. Doncs aquest era un dels punts destacats del cap de setmana, un acte que, sens dubte, hem seguit fil per randa a Cugat Mèdia, però també us volem parlar d'altres qüestions, per exemple, i sense anar més lluny, d'un aniversari, 15 anys dels centres culturals de Sant Cugat. Coincidint amb aquest 15 aniversari, aquest setembre comença una nova temporada als centres amb una oferta de més de 400 cursos i tallers i amb una marca renovada. Es treballa en la renovació de la web per fer-la més accessible i directa i, en paral·lel, s'ha obert un nou compte a Instagram des d'on seguir tota l'actualitat. I per acabar amb notícies d'aquest tipus, de la plana cultural, passem a la de salut, perquè es posa en marxa avui la campanya de vacunació de tardor, que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany el departament ha adquirit 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal, amb una inversió de 14 milions d'euros, i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius recomanats. La campanya es desenvolupa en dues fases. La primera comença avui i s'allarga unes 3 setmanes. Està adreçada a persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos i personal sanitari, així com aquells que reben atenció domiciliària. La segona començarà el 13 d'octubre i inclourà la resta de col·lectius prioritaris, així com persones majors de 160 anys, menors en condicions de risc, docents i personal de serveis essencials. I arribats a aquest punt, anem a donar un cop d'ull a la informació esportiva. Una informació esportiva que malauradament volíem dir ve marcada per un parell de derrotes. I aquests dos conjunts han començat la Lliga aquest cap de setmana i ho han fet a casa tots dos. Parlem de futbol del Sanku masculí, que aquest dissabte va caure per 0-2 davant del Santboià, un equip al visitant que va estar ple d'efectivitat de cara a porteria. I també ha perdut en l'estrena històrica a tercera federació del Sanku femení. 0-1 davant la Fontsanta, un partit marcat per la falta de punteria del conjunt sancuatenc. I una altra desfeta, derrota del rugby sancuat a la final de la Supercopa Iberdrola. Ho va fer a Madrid i va caure per 58-7. I aquest cap de setmana, doncs, tindrem ja equips que es reincorporen a la competició i d'altres que encara esperen, com és el cas del Patiuqui Club Sant Cugat femení masculí i del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Pendents, com sempre, de l'actualitat esportiva i també de la resta d'informació de casa nostra. Us ha parlat Joan Garcia i els serveis informatius de Cugat Media. Ens podeu seguir també a les xarxes socials i, evidentment, als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Res més per la nostra banda, que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan Garcia. L'endemà de la celebració del centenari de la inauguració de l'estació de la Floresta, un grup d'habitants d'aquest districte de Sant Cugat van alçar la veu contra l'oblit històric, el qual consideren que està sotmès al barri. Va ser la primera acció de l'Ateneu Popular de la Floresta, una entitat que tot just comença a caminar i que s'ha presentat aquest diumenge en una trobada que ha omplert l'Auref. L'habitatge, l'accés a l'atenció primària i la mobilitat són alguns dels àmbits en els quals aquest nou grup posa el focus. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús de poc menys de 3.000 habitants, que és un símbol de les alternatives socials i econòmiques als models capitalistes convencionals. El naixement de l'Ateneu Popular arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Segons diu Xènia Amorós, mai aconsegueixen una transformació radical perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè això no passi. La gran majoria de forces polítiques amb representació al ple havien expressat que veien amb bons ulls dotar de competències l'EMD. De fet, des del govern municipal s'havia treballat per ampliar les atribucions del Consell de Barri. Finalment, però, les aspiracions del veïnat es van quedar sense encaix a la darrera revisió del reglament de Consells de Barri. I per què no un Ateneu i no una associació veïnal? Ho deia, en aquest cas, Mireia Llombar, una de les veus autoritzades d'aquest Ateneu. Recordem que Marinaleda és un municipi de la província de Sevilla d'uns 2.700 habitants que sovint es veu com a exemple que és possible establir alternatives socials i econòmiques al model capitalista convencional. I encara tenim alguna altra notícia que hem d'explicar. En aquest cas, la campanya de vacunes que s'inicia aquest dilluns. El Departament de Salut posa en marxa aquesta campanya de vacunació de tardor que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany, el Departament ha adquirit 1,6 milions d'euros de dosis de vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d'euros i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius més recomanats. I un apunt esportiu, en aquest cas Jael Bestuber, ha finalitzat cinquena del món l'atleta santcuatenca amb la selecció espanyola a la final de 4x200 metres de relleus llissos que s'ha disputat a Tòquio. Una atleta, recordem, olímpica, ja fa dos cites consecutives que participa als Jocs Olímpics. Fins aquí aquest Info Podcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Feel I need to be free, and I hope you won't hold on me. There's no wrong or right, all is a void need to breathe. I have so many goals to reach. Yeah, my prayers go to you. You know I've always told you, but I need to leave something else.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Up in bed, all alone, wondering where you've been. 3:10, I know the club closed at 2 a.m. I've already been through about 7 scenarios, but what it was that changed your mind? Knowing very well that you told me you'd come home, and it happens every time. Wish I had no expectations. I wish that I could get it through your head with no. We expect. No, I don't mean to pry.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Fa recerca a peu.
8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers continuen buscant un home desaparegut a causa de les fortes tempestes després de localitzar el cos sense vida del seu fill, un menor d'entre 11 i 12 anys, a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. Connectem ara mateix amb el centre de comandament d'emergències establert a Sant Quintí de Mediona, on està compareixent en aquests moments en directe el cap d'intervenció dels bombers, Albert Castellet. L'escoltem.
És important en situacions d'aquestes no arriscar-nos a passar, encara que creiem que hi hagi poca aigua.
Habitualment ho heu fet. De fet, ahir també moltes crides a la prudència, a tota la ciutadania, que cal recordar sempre, no?
Sí, ho fem habitualment, des de Protecció Civil, des de bombers, des de totes les institucions s'insisteixen en això, però també és veritat que moltes vegades la sensació és que no és tan important. Aquestes cruscudes a vegades són molt ràpides. Ahir va créixer, van arribar a passar aquí 77, em sembla que eren metres cúbics per segon, això és moltíssim, i pot créixer en pocs segons o minuts i després torna a baixar ràpid, també.
Era difícil de preveure que es produís un fet així a Sant Quintí de Mediona, justament?
Això és molt difícil de preveure, perquè a més no depèn del que ha plogut aquí, sinó el de, que ha plogut a tota la conca hidrogràfica. Per tant, és pràcticament una cosa que has de preveure minut a minut. Saps que pot passar, però podria haver passat aquí com en una altra riera.
Ara mateix, quin és el cabal d'aquest torrent? Ha baixat?
No ho sé. Ahir, quan ja havia baixat, estàvem de l'ordre de 2 o 3 metres cúbics per segon i havia pujat a 70 i pico. Per tant, havia baixat ja molt. Ara hi ha poca aigua, per tant, es pot revisar bé, podem treballar bé i, sobretot, amb llum de dia serà molt més eficient que el que hem pogut fer durant la nit.
I en quina perspectiva de quilòmetres esteu treballant?
Intensivament en aquests 6 quilòmetres que és entre la víctima i on el cotxe va desaparèixer, i després ampliem la recerca 11 quilòmetres més avall cap a, fins al riu Anoia. Això és el que estem fent ara. Possiblement els drons encara una mica més avall, i haurem de valorar fins a quin punt val la pena allargar-ho més o no, perquè amb aquestes riuades pot ser que s'emporti algú bastant lluny.
Quants efectius esteu treballant en aquest matí?
Vam arribar uns 80 i pico, però perquè hi havia el relleu jo crec que estarem sobre els 60 o així avui, no ho tinc exactament.
En castellà, si us plau, un resum. És que veus l'ampliació
Doncs acabem d'escoltar les paraules del cap d'intervenció de bombers, Albert Castellet, explicant les dificultats de localitzar el cos sense vida d'aquest adult que va desaparèixer ahir quan va ser arrossegat a Riudebitlles. Repassem també ara altres titulars que ens deixa aquesta jornada. Hi ha alteracions al servei de Rodalies. A partir d'avui, durant una setmana, no circulen trens entre les estacions de Gavà i Sitges de la línia R2 Sud per unes obres de millora de la infraestructura Castelldefels. Tot seguit connectarem amb Cunit, al Baix Penedès, per comprovar l'afectació de primera mà. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha lamentat fa pocs minuts des del Notícies en xarxa l'absència de mesures estructurals més enllà dels talls puntuals.
Sí, l'operativa està funcionant bé, vull dir, està molt senyalitzat i està funcionant correctament, però és el que he dit al principi, això és per una setmana. Una setmana, en principi, sembla que és fàcil de solucionar. El problema greu que tenim és el de cada dia i el que tindrem segurament en el gener, no? Per tant, una solució com aquesta, que és un nyap, d'acord, funciona i funciona bé, però sabem que la setmana que ve tornarem a tenir aquests problemes i a partir del gener, que hi haurà més obres, doncs més.
El BBVA ha millorat aquest dilluns al matí l'oferta en l'OPA hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Així, l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que eren d'una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5 accions del Sabadell. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insistirà avui des de la seu de l'ONU en la solució dels dos estats per avançar en la pau al Pròxim Orient. El Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal s'han sumat en les darreres hores als 150 estats que ja reconeixen l'estat de Palestina a les portes de la cimera de les Nacions Unides d'aquesta setmana. Avui arrenca a Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i ho fa amb canvis destacats. S'inclou per primera vegada la vacunació universal per a infants de fins a 5 anys i es manté la doble vacunació amb la Covid-19 per als grups de risc. L'objectiu és augmentar les cobertures i reduir la pressió hospitalària. El director general d'IS Global, Quique Bassat, ha destacat fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa la importància d'aquesta prevenció en nens.
Que una malaltia com la grip causi un quadre clínic relativament lleu no vol dir que no causi res. O sigui, evitar aquesta setmana de llit als nens més petits de 5 anys gràcies a la vacunació també és una cosa positiva, no?
En esports, el Barça va superar el Getafe per 3-0 amb un doblet de Ferran Torres i una diana de Dani Olmo. El triomf permet als de Flick mantenir-se segons a la taula a 2 punts del líder, que és el Real Madrid. Amb 16 gols en 5 jornades, l'equip blaugrana és el màxim anotador de la competició. I en cultura, Tarragona ha donat el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. Un dels actes més esperats i multitudinaris de l'arrencada ha estat la baixada de l'Àliga. Un dels moments àlgids ha arribat amb la interpretació d'En Perito Roca, l'himne de la festa que compleix un segle d'història. També hi ha hagut record per al poble de Gaza i l'Àliga ha lluït al bec una composició de flors amb els colors de la bandera de Palestina.
Notícies en xarxa, edició matí.
Els bombers continuen buscant a aquesta hora un home desaparegut a causa de les fortes tempestes després de localitzar el cos sense vida del seu fill, un menor d'entre 11 i 12 anys, a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. El pavelló esportiu de Sant Quintí de Mediona i el centre de comandament on s'està coordinant l'operatiu d'emergències i on fa poca estona ha comparegut, ho hem vist en directe, al cap d'intervenció dels bombers, Albert Castellet. I tornem allà en directe, i són els nostres companys de Penedès Televisió, Carles Morgades i Josep Maria Soler. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia, efectivament. Albert Castellet fa uns instants donava detalls de l'operatiu que s'està donant a terme en aquests moments, que de fet ha durat tota la nit, no s'ha aturat ni un moment, a la nit amb drons concretament, i ara amb helicòpter i al voltant d'uns 60 efectius que estan rastrejant els 7 quilòmetres que van del lloc on es va produir el fet, és a dir, on el cotxe va ser arrossegat per l'aigua, fins al lloc on van trobar ahir, malauradament, doncs, el nen d'entre 11 i 12 anys, que és a Sant Pere de Riudebitlles. Uns 7 quilòmetres de llargada que s'estan rastrejant novament perquè ens explicaven que amb les tasques de recerca de nit no es poden donar per confirmades definitivament, per tant s'ha de tornar a fer tot el recorregut novament i també ens deien que si no s'arriba als 7 quilòmetres a trobar cap cos, s'allargarà la recerca fins als 11 quilòmetres aproximadament. En aquests moments, com dèieu, hi ha l'alcalde Bernat Catassús, l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, que està en compareixença amb els mitjans de comunicació. Hem pogut parlar amb ell abans i ens explicava que es tracta de veïns del municipi del costat de Mediona, concretament, i que els fets es van produir en una riera que està a tocar entre els dos municipis, entre Mediona i Sant Quintí de Mediona. Aigua avall, el cotxe es va trobar a la zona del paratge de les Deus, aquí a Sant Quintí. Com dèiem, de moment continuen les tasques de recerca i el control en aquest espai del pavelló esportiu de Sant Quintí de Mediona.
Josep Maria Soler, companys de Penedès Televisió, seguirem pendents d'aquesta recerca que, com deies, es podria ampliar dels 7 quilòmetres actuals fins als 11 quilòmetres en previsió que l'aigua hagi pogut arrossegar aquest cos més lluny del que inicialment es podria haver pensat. Gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí. Des d'avui, els trens de Renfe que passen per Castelldefels veuen alterat el servei per unes obres de millora de la infraestructura que ha de dur a terme Adif. No circulen, doncs, trens entre les estacions de Gavà i Sitges de la línia R2 Sud de Rodalies i també queda afectat el servei dels regionals del Sud. S'ofereix, per tant, un servei alternatiu de transport de viatgers per carretera. El tall s'ha d'allargar durant una setmana, fins diumenge vinent. Ens ho explica Lluís Mata.
Les obres a l'estació de Castelldefels fan que durant tota la setmana s'hagi de fer una part del trajecte per carretera. A l'R2 Sud, el servei deixa d'estar operatiu entre les estacions de Gavà i Sitges i per cobrir aquest tram hi ha un bus amb parada a les estacions intermitges, Castelldefels, Platja de Castelldefels i Garraf. També s'ofereix un servei directe entre Gavà i Castelldefels i entre Gavà i Sitges. Pel que fa als trens regionals, el tall afecta el tram entre l'estació de Sants i Cunit. En aquest cas, els busos alternatius que enllacen Barcelona i el Baix Penedès surten de Zona Universitària i arriben a Palau Reial, de manera que per enllaçar el servei amb l'estació de Sants cal fer transbord a la línia 3 del metro. Renfe reforça l'atenció als viatgers als punts afectats pel tall.
Busquem un dels punts afectats per aquestes obres del servei ferroviari, en aquest cas pel que fa als trens regionals. La circulació està tallada entre Cunit i l'estació de Sants, de manera que aquest recorregut es cobreix per carretera. I són a Cunit, al Baix Penedès, els companys de la televisió del Vendrell, Julià Alburnà i Sílvia Martínez. Sílvia, molt bon dia.
Ja, doncs l'estació de Cunit torna a ser, 6 mesos després, un intercanviador ferroviari, en aquest cas per aquestes línies regionals del corredor sud, que comencen i acaben aquí. Les línies R14, 15, 16 i 17 han de sortir els passatgers amb autobusos. Estan sortint amb bastanta fluïdesa, arriben fins al Palau Reial i la tornada es produeix, això sí, des de Zona Universitària. Allà poden fer a Barcelona el transbordament a través de la línia L3 de metro que els porta fins a l'estació de Barcelona Sants. Molts usuaris aquest matí ens explicaven que no havien estat prou informats i altres que s'havien llevat molt d'hora, que la infraestructura familiar havia estat complicada i que tot i així arribarien avui tard a la feina. Un nou trasbals, aquesta nova interrupció del servei ferroviari que un usuari exemplificava d'aquesta manera. És l'Àlex Duque.
El tall representa per mi pues, una alteració bastant greu del que és la infraestructura familiar i els camins que hem de seguir per anar a prestar serveis laborals a Barcelona. Bàsicament, per exemple, jo agafo el Rodalies de la 732 o bé el regional de la 150, de la 750. Avui m'he aixecat abans, òbviament, hem hagut de modificar la infraestructura amb els petits i tal, i he agafat el regional de la 720. He agafat el regional de la 720 a Sant Vicenç de Calders B, i després, bueno, hem acumulat 12 minuts de retard fins a arribar aquí a Cunit.
Sí que és cert que els busos surten amb certa fluïdesa i la gent no s'ha d'esperar gaire estona per marxar des de Cunit fins a Barcelona. Aquest tall durarà una setmana, el proper diumenge es faran circulacions en proves i s'espera, si tot va bé, que el dilluns 29 el servei recuperi la normalitat.
Sílvia Martínez, companys de Penedès Televisió, gràcies per aquesta última hora en directe. Bon dia.
Notícies en xarxa. Connectats al territori.
Doncs, com us hem anat explicant, els bombers continuen buscant a aquesta hora un home desaparegut a causa de les fortes tempestes després de localitzar el cos sense vida del seu fill, un menor d'entre 11 i 12 anys, a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. El pavelló esportiu de Sant Quintí de Mediona i el centre de comandament us està coordinant l'operatiu d'emergències i fa poca estona ha comparegut el representant del cos de bombers i tornem allà en directe i són els companys de Penedès Televisió, el Carles Morgada i el Josep Maria Soler, que ara estan en disposició, si no m'equivoco, de parlar amb l'alcalde del municipi. Josep Maria, hola de nou.
Sí, doncs efectivament estem al costat de l'alcalde, en Bernat Catassús, alcalde. Hem de lamentar trobar-nos en una circumstància com aquesta, però evidentment els alcaldes han d'estar per les verdes i per les madures, no? Un dia o una nit molt complicada, no?
Sí, ahir a 6:45 més o menys vam rebre aquest avís d'un cotxe que la riera havia empès avall. Això va fer activar tots els recursos des d'un primer moment, tant de bombers, Mossos, el sistema d'emergències mèdiques també i l'ADF local, l'ADF quintinenca. Ens vam activar tots doncs, per tal de poder preparar aquest operatiu i posar-nos a disposició de bombers. Ràpidament es va poder trobar el vehicle en el paratge de les 10, I després, doncs, lamentablement, es va trobar una víctima mortal al terme municipal de Sant Pere de Riudebitlles, i ara, doncs, des d'ahir i sense haver parat durant tota la nit, s'ha anat fent recerca de l'altra persona, l'altre ocupant del vehicle.
Estem parlant d'una riera que baixa fins a les Deus, ve de Mediona, i després desemboca cap al riu Bitlles a Sant Pere. És un recorregut d'uns 7 quilòmetres, no?
Sí, la riera de Mediona comença des de la zona de la Llacuna, més o menys, i recull tota l'aigua, doncs, que plou en aquesta zona, i...